aquesta setmana amb el Torio anàvem parlant. A veure de què podem parlar aquesta setmana. Hi havia una opció Oasis, que tu ja sé que no són el teu grup preferit. Del meu sí que és un dels meus grups preferits. Bueno. Però va saltar una notícia el dia... Espera't, quin dia devia ser? Dimarts. Dimarts va ser el dia que es va saber la notícia de la mort d'un músic i em vas dir aquest. Fats Domino.
Sí, s'ha de parlar de Fats Domino, perquè és un d'aquells que formen el grup una mica indeterminat dels pioners del rock and roll, igual que ho vam fer amb Chuck Berry ara fa mig any, doncs era imprescindible també recordar la figura de Fats Domino ara que ha mort. Bé, ha mort gairebé 90 anys, ha tingut una bona vida i va fer moltes coses. Aquesta és la primera d'elles. I a mi el més sorprenent de la música de Fats Domino és que això que sentim, que és de Fat Man, és de l'any 49. Sempre es diu que el rock va néixer l'any 55 o 56, no? Quan allò del Rock Around the Clock. I, ostres, això és del 49. No us sembla que és una mica un rock, això, ja?
I tant. Li falta una mica més d'acceleració, però ja és això,
sí,
eh?
Sí, i una altra instrumentació, potser, no? He fet una miqueta una secció per repassar la seva vida, la seva influència i els seus orígens, també. Una de les primeres coses que volia explicar és que ell, clar, com tots aquests músics tan bons americans, prové de família de músics. El pare tocava el violí i ell, des dels 10 anys, tocava el piano. I als 14 anys, tocant el piano en una barbacoa, l'amo d'un bar li va veure qualitats com perquè fos el pianista del seu bar, amb 14 anys. No, ara ho veus una cosa d'explotació infantil, gairebé.
Sí,
no?
Sí, totalment.
Amb 14 anys estava tocant, li pagaven $3 a la setmana, es veu.
Passa que un nano amb un talent descomunal, clar.
Clar, sí, amb 14 anys toca així, de manera autodidacta. Aquest amo del bar, ell es deia Antoine Domino. I per un nom artístic, aquest home li va dir, no, tu t'has de dir Fats Domino. Per què Fats? Una cosa és perquè estava bastant gras i li agradava molt menjar i aquesta era la idea. Però altra és un homenatge a altres pianistes anomenats Fats. Un d'ells, Fats Waller.
Em permets una cosa, Torio? És que avui serà una mica coitos interruptors tota l'estona, eh? Crec que alguns dels càrrecs polítics que hi ha en aquesta manifestació ja estan parlant. Crec que en aquests moments és el líder del PP de Catalunya, Xavier García Albiol. El podem sentir?
Tenemos la opción de enviar al independentismo a su casa, enviarnos a la oposición y que haya un gobierno que de verdad se preocupe de los problemas reales que tenemos los catalanes. Que haya un gobierno que no se dedique a pisotear los sentimientos de nadie, independientemente de su ideología o de su forma de pensar. Y quien mejor puede garantizar que esto ocurra es un gobierno del Partido Popular. Mariano Rajoy es una persona que, además de hablar, cumple.
Espera, que s'ha tallat ara la veu de Xavier García Albiol. Per les imatges que estem veient en aquests moments, de seguida continuarem d'aquí uns instants amb el... amb la cobertura d'aquesta manifestació al centre de la ciutat de Barcelona, però hi ha moltíssima gent. Hem de dir que hi ha una branca d'aquesta manifestació que ha passat per Diagonal i que ha passat per aquí davant de la ràdio, també per davant de Catalunya Ràdio, pel que ens diuen, sense cap tipus d'incident. Per tant, continua tot amb una certa normalitat. Seguim, perquè el Torio em deia, li van dir a Fats Domino que es posés Fats, entre altres coses, per aquest senyor.
Això no et sembla veure les lletres d'una pel·li de Woody Allen?
Sí.
Aquesta és la música que més li agrada a Woody Allen, eh? Tot això de l'any final dels 20, 30, 40... Doncs Fats Waller era un pianista, va morir molt jove, amb 39 anys, i és l'autor d'aquest I'm Misbehaving o del Honeysuckle Rose, que són dos temes de l'American Songbook, no? Fats Waller, que era un pianista gras, també, de Kansas, en aquest cas.
I havia però no era cantant, eh?
No,
només era pianista.
Era pianista, compositor.
Sí.
I un que sí que era pianista i cantant és Fats Pichon.
Hosti, que antic, això ja, eh?
Va ser una miqueta més barata, la gravació. Però no és molt més antic, eh? Són de la mateixa edat. Això també ens fa la idea una mica de quina música escoltava Fats Domino, no?, quan era petit. D'on venen tots aquests rock and rolls, rock and rollers, diguéssim? D'on venen, no? Venen en el fons del blues i del swing. Fats Pichon, aquest que escoltem ara, sí, era de Nova Orleans, igual que Fats Domino. Fats Domino sempre ha estat molt associat a Nova Orleans, aquesta manera de tocar el piano, no?, també. De fet, ja a l'any 53, ell ja tenia una cançó que va publicar que es deia Mardi Gras in New Orleans. Caribeño, no? Clar, és que Nova Orleans està ja tocant el Carib, no, diguéssim.
Quin ritmasso, per cert. Ens envia un missatge al Ramon Miravet, que és un personatge que a mi em cau sensacionalment, em sembla un músic fantàstic, i que t'envia un missatge, Torio. Quin bàlsam poder escoltar Fats Domino, el gran Fats Domino, un solejat diumenge al matí mentre condueixo.
Ah, molt bé, molt bé.
Mira, doncs ara t'imagines això, a veure. Per on deu conduir Ramon Miravet, a veure? Bueno, però mentre condueixi, que no tuitegi, també t'ho dic.
El seu és anar conduint un Cadillac Rosa, que és el cotxe que tenia Fats Domino, i anar conduint per Louisiana, no?
I vas passant per què? Benzineres d'aquelles, no? Una mica trotinades, algun motel estrany, no?
Aquelles cases de fusta pintada de colors pastel.
I és veritat, noi, et venen ganes de xiular. Matí de diumenge, amb
sí,
sol,
sí,
amb escalforeta.
Això és l'alegria. Aquesta era la música que escoltaven. Sempre quan escolto una música d'una època, penso que era la música que escoltava gent que va començar a fer música 10 o 15 anys després, no? Això és molt interessant, és un exercici superinteressant de dir... O sigui, els Beatles escoltaven això quan eren petits, no?
Mm-hmm.
Perquè els Beatles sortiran avui una mica.
Ah, sí?
Sí.
Per què?
Perquè tenen a veure...
Fats Domino.
Fats Domino, sí, sí. Això estem parlant d'any 53. Una altra, en aquesta època tot anava per singles, més que per LPs, no? Uh-huh. De fet, ell, amb aquesta primera discogràfica, es diu Imperial, va estar-s'hi com uns 10 o 12 anys i va publicar 60 singles,
uh-huh,
dels quals 40 van entrar al top 10 americans. 40
de 60 anys. Animalada.
En 12 o 13 anys, eh? Es va fer milionari, eh? Ell venia de família humil, era repartidor de gel. I,
era repartidor de gel?
Sí, quan era petit, repartia gel. I bueno, va passar això, no? Cobrar $2,500 dels anys 50... $2,500 per actuació.
Perquè, perdona, eh? Jo hi ha una cosa que tinc clavada d'haver vist... Crec que era O Brother, fins i tot, diria, aquella pel·lícula,
uh-huh,
que hi ha algun moment en què es comença a comercialitzar els discos. Fins al llavors, els diners del món de la música es feien en concerts.
Uh-huh.
Fats Domino ja és de l'època en què
sí,
es venen discos de forma molt normal,
sí,
eh?
Singles. Sí, discos de dos cançons.
Uh-huh. We're not getting your lead. M'encanta, aquesta cançó. Mardi sí. Gras in New Orleans.
Sí, doncs Fats el mateix any té el Please Don't Leave Me.
senyor així en un bar ha de rebentar-ho tot, eh?
Animar-te molt.
Home!
Aquestes gravacions d'aquesta època no fan justícia al que seria el so realment.
Oh, clar.
Ara, les gravacions d'avui dia tampoc ho fan, però al revés, no? Per excés, no? Aquí és per defecte.
També hi ha una altra cosa, que és que ens comença a passar com la setmana passada, que ara ja s'ha com instaurat que la gent demana cançons de Letícia Caputxes.
Ah, home, no...
Potser coincideix, eh?
No.
Espera, però... potser coincideix amb algunes de les que tens preparades. Què em dius d'aquesta? Please Don't Leave Me.
És un single d'aquests... És que és brutal, tu t'agafes la llista. Em vaig buscar la llista de singles publicats any per any i fins on van arribar i tot això. Uh-huh. I, clar, és molt interessant. Hi ha una col·lecció de tots els singles d'Imperial. Uh-huh. Des de l'any 49 fins al 63, crec que són. És un disc que es pot trobar a Spotify sencer i és brutal, eh? És un disc, a lo millor, sextuple o... Sí, són 6 o 7 discos amb els singles ordenats cronològicament, que és una mica el que estic fent avui, eh? Els vaig posant per ordre de publicació.
Això de quan és? M'has dit? De l'any...
53, diria.
53.
Mm. Però gran salt al món de... Aquí anava triomfant dins de les cartes de blues, no? Però el que és passar a les cartes de pop-rock és una mica més endavant.
Mira, hi ha un senyor que es diu Daniel Laga, que ha enviat un missatge i diu... Home, de Fats Domino, el que m'heu de posar és Ain't That Shame.
Mira, doncs, you made me cry when you said
goodbye. Ain't that a shame? Home, i tant. My tears feel like rain. Ain't that a
shame? You're the one to blame. De fet, aquí, no? L'instrument que va fer el pa-pam-pam-pam-pam, no? És com... ja és una guitarra amb un puntet de distorsió, no? Jo crec que és una guitarra amb l'amplificador patat, que és l'origen de la distorsió, eh? Això és el que el va fer... famós ja més enllà del cercle de la música blues i de Louisiana. Això va vendre, crec que en qüestió de 2-3 anys va vendre 1 milió de còpies. Wow. De l'època. A dia d'avui crec que supera els 5 milions de còpies.
Quina barbaritat.
Pam, això és 55. I també una cosa que
s'aixecava, fas domino o no, del piano?
Crec que no gaire.
Perquè és aquella gran imatge, no? De vinga, i ara toco amb el peu.
No tenia, Lewis,
no, tenia aquesta, no tenia aquesta agilitat, no? Fas domino. You made me cry when you see... Jo me l'imagino suant molt, que és el que han de fer els músics, eh?
Home. Una cosa que trobo molt interessant és que això és 55. L'any 56, el següent single que publica...
Sí.
És, i això és que seria tan maco que pogués passar avui dia, però avui dia tot és la novetat, el canvi, he descobert una cosa nova. I, en canvi, en aquell any 56, ell publica una cançó de l'any 27, una cançó que gairebé té 30 anys, i la fa d'una altra manera, i també la fica al top 10. When we'll call, and even is night.
És molt interessant perquè a vegades passen aquestes coses, no? Que arribes un matí o una tarda i arriba una notícia des de l'altra banda del món que et diu ha mort tal persona, no? I Fats Domino és un personatge conegut, però jo no diria que és...
No era Chuck Berry, aquí era més conegut.
Ah, això mateix. I llavors queda en una notícia que corre per les xarxes socials, que sents per la ràdio, que veus un moment per la tele, però... no acabes de saber exactament què era el personatge. I a mi m'encanta, quan agafes aquest personatge, me l'expliques i me'l dissecciones. Mm. I aquest era Fats Domino. I aquesta és de l'any 56, m'has dit,
By Blue Heaven. Sí, la seva versió, però l'original és de 29 anys abans, del 27.
Wow.
És molt guai agafar una cançó de fa 30 anys i fer-la a la manera de lo que s'està fent en aquell moment i fer-la bona i fer que sigui un single, no? No d'una manera humorística, potser com va fer el Marc Parrós amb el Xaval de la Peca a la seva època, no? No, això no era humorístic.
Bueno, jo sóc un superdefensor de les versions, vull dir que... Endavant.
Sobretot les versions que demostrin que per arribar a fer el que tu estàs fent, saps el que s'ha fet abans.
Ah,
això és el que és superimportant. Creure-t'hi original, perquè has escoltat tan poques coses que et penses que estàs fent alguna cosa original.
No? El que sí que passava en aquesta època és que tot eren singles, per tant no hi havia un àlbum llarg.
No, encara no.
Anava traient,
estem
anava
a punt,
traient.
Eh?
I anava traient.
Sí, eh? Finals dels 50 ja és, sí que comencen els LPs.
Això és el
My Blue Heaven.
My Blue Heaven, i el mateix any treu una altra cançó.
Però aquesta sí que lo peta mucho. Found my thrill. On Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you.
És Blueberry Hill i, de fet, pel que bé estic veient, passa a ser la més venuda dels Estats Units en aquell moment, de Rhythm and Blues.
Són les seves dues cançons més conegudes, són Ain't That a Shame i Blueberry Hill. Com a top 2, diguéssim, no, d'ell. Aquesta cançó també era de l'any 40, és a dir, ell l'està publicant en el 56-57 i la cançó gairebé té 20 anys. L'original, mira com sona, és una orquestra de swing.
A veure. Ostres. Oh.
Aquesta és l'original de l'any 40. Tota l'època aquella de Glenn Miller i d'això, no?
I és bastant de banda sonora, no?, de pel·lícula dels anys 40 o 50,
sí,
també.
Sí, sí, sí.
No sé què, Presents...
I sempre feia això, que era una orquestra, no? En aquella època tot era l'orquestra no sé què, no?, i el director. En aquest cas, l'orquestra de Sammy Kaye. I hi havia un cantant, no?, que així és com va començar Sinatra. Sinatra era el cantant d'una orquestra, llavors... El cantant era un instrument més dins de l'orquestra, no era el principal. I llavors començava la cançó a l'orquestra i a mitja cançó entrava la veu, com si fos un solista més, no? D'aquí ve, en fons, la paraula solista.
Però una de les coses bones també de Fats Domino, pel que em deies, és com canta, no és només com toca.
Sí, però he afegit una cançó més, que posava el Dani... que és, en aquesta mateixa època,
sí,
té una de les cançons també que més ha sonat d'ell, que és I'm Walking. I'm walking, here's the need, I'm
talking, when you and me, I'm walking, then you come back to me. Una altra cançó que també acaba número 1 dels Estats Units.
I'm Walking, també.
Sí, sí, tant. Però ja m'ho has dit tu, que la majoria acabava...
És que moltes estaven al top 10,
sí, sí.
Però no sabia que aquesta havia sigut número 1.
Número 1 de Rhythm and Blues als Estats Units. Això ja es considera la primera de la 57, de l'any 57, eh?
Sí. Clar, és que els singles eren més fàcils d'anar publicant. Ara aquí dius el disc d'aquest any, el disc d'aquest... No, un disc cada 2 o 3 anys. Però, no, clar, aquí els singles eren mensuals o mensuals.
Va, tirem-ne una altra.
Mira, jo trobo... Hem posat quasi totes les cançons que hem posat són bastant rapidetes. La manera de pronunciar que s'aprecia amb les cançons una mica més lentes, per mi justifica allò que va dir que John Lennon, que va dir que tant de bo algun dia pogués cantar, que sap que no ho faria mai, com Fats Domino. Well, I'm in the mood for love. Because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes.
Ah, gran veu, eh?
És que m'encanta amb quina humilitat canta, tan maco, no?
Sí,
com també potser ara ja no tant, no? Però vam viure una època, aquell horror d'Operació Triunfo, que tot era l'exhibició, no?
Vinga. Ja, vols dir, pujar molt amunt,
sí,
no?
Sí, vinga, jo mira com
i
crido
explotar,
i tal.
Hosti.
I això és quina sensibilitat, no? Cantant senzillet, no? Però tocant totes les notes perfectament, arrossegant superbé, no? Canviant de nota a nota, glissandos allà subtils, no? We'll put our hearts together. Now we are one.
I'm not afraid. In the Mood for Love, eh?
Però molt maquíssima, aquesta.
És una cançó preciosa, de Fats Domino. Avui que amb l'Àlex Torrio estem fent una repassada de la quantitat de música que va deixar aquest músic sensacional i que es va morir dimarts.
Sí, aquí estem parlant de l'any 59, diria, mm-hmm. In the Mood for Love. A l'any 60 encara està amb Imperial publicant, per exemple, més cançons sobre New Orleans. Anem veient com van passar els anys i la producció de les cançons són una miqueta més...
Una mica més millor.
Corrades, no? Aquí hi ha orquestra. I'm walking to New Orleans. I'm gonna need to parachute. When I get through walking these blues. When I get back to New Orleans. Això és any 60. D'aquesta cançó, a qui li interessi pot buscar per internet, trobarà una versió de Neil Young, fent-la molt, molt country. I'm leaving here today. Yes, I'm going back home to stay. Yes, I'm walking to New Orleans. Un altre dels seus grans èxits, aquests per així, 60-61, és My Girl Josephine.
No, aquesta és la mateixa, espera't. Hello, Josephine, how do you do? Do you remember me, baby, like I remember you? You used to laugh at me and all the woo-woo-woo. Sí que se li nota el punt. I used to walk you. El rock està apareixent per allà, no?
No, sí, no aquí, aquí ja està molt consolidat, l'any 60. De fet, aquesta època, clar, quan ja es diu que Elvis Presley és el rei del rock, no? Mm-hmm. Doncs es veu que Elvis Presley sempre deia que ni parlar-ne, que el rei del rock era Fats Domino.
Ah, sí?
Sí, 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 sí. Ell ho havia dit que mai li diguessin així, i es veu que li van preguntar un dia en entrevista mentre estava Fats Domino al costat. I va dir, no em pregunteu mai, i menys quan està aquest senyor davant.
No em feu quedar malament. Això és de l'any 60, també va ser top 10.
Sí, número 7, no?
Sí, sí.
I, bueno, va passar que cap a l'any 62-63 la seva discogràfica va començar a anar malament i va acabar venent-se a un altre grup. Uh-huh. I ell va marxar d'aquesta discogràfica. Però, clar, és que això coincideix. En 63 coincideix amb l'arribada dels Beatles.
Ah,
llavors,
canvia tot,
clar,
això.
I canvia tot la música. Llavors comença el declivi, diguéssim, de l'estrella. Ja no pot aspirar a entrar als top 10. Si et fixes en aquesta llista de singles que tens,
sí.
Tot allò que eren abans 1, 2, 3, 10, 7...
De cop passa a ser 30, 40, 100...
O línia, que vol dir que no entra a les charts, no, aquestes...
Perquè ja canvia tot, l'escenari,
sí.
Els gustos, no?
Sí.
Els Beatles ho rebenten.
Ells està fent gran, també. Els Beatles ven allà també amb tota la part estètica dels 60. I ell encara publica coses, va canviant de discogràfica molt en aquella època, dels 60 als 70. Encara publica una cosa que sí que va entrar al top 40. No recordo l'any exactament, el Red Sails in the Sunset.
Parlant d'un senyor que feia... Estava rondant els 40, no?, en aquesta època. Sí, ell és de l'any 28.
És del 28,
per
sí.
Per tant, l'any 67 estava rondant els 40. Uh-huh.
Ah, clar, i els Beatles tenien 20 anys.
Sí, sí. Oh, I'm in blue. Però tu abans em dius, hi ha aquesta coincidència en el temps, no? Fins i tot hi ha gent que reconeix, com el Chuck Berry, no?, que un dels grans reis del rock podria ser el mateix Fats Domino. Els Beatles, m'has dit abans que alguna referència tenien, diguem-ne.
Sí, de fet, mira, Ain't That a Shame, que hem parlat abans,
sí,
és la primera cançó que Lennon va aprendre a tocar amb guitarra.
Què dius?
Ell... O sigui, quan començava a voler tocar música i tot això, la primera cançó que ell va aprendre a tocar ell sol amb guitarra va ser A Ain't That a Shame, escrita per Fats Domino. I Lennon, cap a mitjans dels 70, crec que és l'any 75, publica un disc que es diu Rock and Roll, que és ell fent versions de les cançons que ell escoltava de petit i que considera, no, que el van formar com a músic. Crec que en vam parlar d'aquest disc l'any passat, sí, o així, o fa dos. I en aquest disc fa una versió així setantera, no, de mitjans dels 70 ja, quasi pre-80s, de l'Ain't That a Shame. Tot el disc aquest de Lennon és molt recomanable, el rock and roll.
Sí, que tenim aquesta mena de pont que uneix Fats Domino amb els Beatles,
sí,
en aquesta cançó que em sembla una versió magnífica, o sigui, divertidíssima, molt ben parida.
Sí.
Però hi ha el camí invers o no?
Mira, és que això és Lennon, no?, reconeixent-li,
sí,
aquesta referència. I McCartney, ja cap al final dels Beatles, una cançó que va ser un single dels Beatles però que no pertany a cap àlbum, és el Lady Madonna.
Mm-hmm.
I el Lady Madonna, McCartney va dir que ell el que va voler fer era una cançó de Fats Domino.
Ah, sí?
En aquella època, deu ser 69, per ahí.
Que té inici de piano, no?
Sí, és això, no?
I què passa amb aquesta cançó dels Beatles, a part de ser magnífica?
Doncs que, igual que ells deien que Fats Domino era un referent per ell, Fats Domino va agafar Lady Madonna i cap a l'any 70 o 71 en va fer una versió.
No!
Sí, va fer una versió dels
versió
Beatles,
invertida,
de quan els Beatles l'imitaven a ell, no?
Acaba aquest... Lady Madonna. No, no acaba de dir-ho del tot. Boníssim.
Va aconseguir, per això, no sé, el mèrit d'aconseguir, amb una gravació de l'any 71, sonar com si fos l'any 30, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Superantiga, no?
No, home, notes l'agulla, no?, passant per damunt,
sí,
del disc. I no és un disc de vinil, sembla de pedra, eh? Va, tancarem a Soterio, passant dos minuts de tres quarts de 12 del matí.
Al final de la seva vida, l'any 95 es va retirar dels concerts perquè estava fent una gira per Europa i no es va trobar bé, i va dir, mira, ho deixo ja. Ell havia arribat a un ritme de 340 concerts a l'any, o sigui, imagina't que són 25 dies d'estar a casa. Ell sempre va ser algú, dintre d'això, molt, molt poc ambiciós, en el sentit que va viure al mateix barri d'on va néixer, en una casa una mica millorada, però a partir del 95 va decidir tornar a casa ja per no fer més concerts. Va haver-hi l'huracan Katrina,
sí,
que és 2005 o 2006, no me'n recordo, crec
així,
que és 5, i va destrossar la seva casa. Ell van haver-lo de rescatar amb helicòpter. El van portar a una altra ciutat a protegir-lo, mm, i a la seva família. Va haver-hi saquejos a la seva casa.
Va ser l'estiu del 2005, a l'agost.
2005. Mm-hmm. Llavors, va haver-hi saquejos a la casa. Li van robar tot el que tenia,
hosti,
els discos d'or, les medalles del Congreso, totes aquestes coses. I, bueno, va patir una crisi nerviosa i tot això, no? Bueno, quan es va anar recuperant la cosa, doncs va poder tornar a la casa, es va reconstruir, etcètera, mm-hmm, amb ajudes del govern, també, no? I el 2007 se li va fer un disc d'homenatge, és l'última cosa que porto. El disc d'homenatge amb intèrprets molt variats, porto la versió del Blueberry Hill feta per Elton John. Oh.
Perquè Elton John podria ser un artista que et fa aquelles pujades, no? Perquè té una veu molt capaç, però mira on es queda.
La capacitat de veu es perd amb els anys, també.
Això també és veritat.
O sigui, Elton John dels 2000 no és el dels 70.
És veritat.
Però sí que és inconfonible, no?, la seva veu, no?, el timbre. I, hòstia, mira, tot això.
10 minuts i el punt del migdia. Torio, gràcies. Molts oients també et donen les gràcies,
sí,
també.
A mi em ve molt de gust escoltar música, també, aquests dies, perquè com que saps que, davant de tot el que estem vivint políticament, no té molt sentit viure-ho al minut, saps? És a dir, si vius al minut et vas posant més nerviós. És a dir, hem de fer moltes coses, però no es poden fer cada minut. Mm. Llavors, esperem la propera convocatòria d'alguna cosa important que s'ha de fer, etc. Però no pots estar al minut esperant que hi hagi, de cop, la gran revelació, saps? És que això és... Jo pateixo hipertensió i aquests dies estic fatal,
I, per tant, hem de fer moltes coses. Hem d'escoltar música, hem de sortir, hem d'anar a dinar, hem d'anar al teatre, hem d'anar a veure pel·lícules. Torio, una abraçada,
vinga,
que vagi molt
adéu.
Bé.